agrària, la DUN, a la que estan inclosos els pagaments de la Política Agrària Comuna, la PAC. Veurem si l'any vinent tot seguirà igual o no, ja que el Parlament Europeu ha començat a debatre les esmenes de la reforma de la PAC 2014-2020, incorporant algunes de les al·legacions i modificacions que reclamaven des de Catalunya. De totes formes, la posició final del Parlament Europeu sobre la Política Agrària Comuna està molt estretament lligada al pressupost de la Unió Europea per l'esmentat període 2014-2020. Per això, serà clau la cimera que el Consell Europeu, amb els caps d'Estat i de Govern, celebrarà aquest mes de febrer dedicada al marc pressupostari. En la primera cimera no es va arribar a cap acord. Esperem que ara sí, perquè si no, com molts ja han pronosticat, la nova PAC no entrarà en vigor com a mínim fins al 2015. I això complicarà les coses. Desitgem que, malgrat la difícil situació actual, s'arribi a un acord i la Política Agrària Comuna pugui disposar del pressupost adient per a que tiri endavant i amb les correccions que cal fer s'adapti a les necessitats dels nostres agricultors, ramaders i silvicultors, i aquests puguin seguir sent competitius i produint amb gran qualitat.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'entrevista.
En els programes que portem fins ara hem tocat sectors agrícoles i ramaders diversos, a més del pesquer, el forestal i el camp de la investigació. Avui parlarem del sector oleícola a casa nostra. Per a poder conèixer més coses sobre aquest sector, conversarem amb Martí Clos, que és el president de SAGE Girona i a més forma part de la sectorial de l'oli d'aquesta organització agrària a nivell nacional i és el gerent de la firma oleícola de l'Empordà. Benvingut i gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, gràcies també i estic encantat d'estar aquí amb vosaltres i per la gent que ens escolta.
Bé, abans d'entrar a parlar una mica del sector, voldria preguntar-li, que vostè que és de l'Alt Empordà, si tant els incendis de l'estiu com el fort vent de la tardor han afectat molt les oliveres de la comarca.
Bé, els incendis, doncs, esclar, sempre és una desgràcia, no? Tot i que les oliveres no es varen veure afectades. El dia de l'incendi era un dia d'una forta tramuntanada i com que el foc va començar ben bé a la frontera, a la duana, va seguir ben bé la direcció de l'autopista en direcció nord-sud i el que es van cremar van ser zones boscoses, no pas de cultiu. Vol dir que les oliveres, per aquest aspecte, doncs no varen patir gaire. El fort vent que ens va fer la tardor sí que ens va fer mal en les oliveres, principalment a les plantacions joves, no en les oliveres tradicionals i centenàries, tot i que alguna també va rebre, pel fet de que va fer tramuntana després d'unes pluges, cosa que no se sol donar gaire sovint. Realment quan fa tramuntana és quan hi ha secada i el vent encara ho acaba de secar, i en canvi en aquella ocasió va bufar després d'haver plogut i el terreny estava moll i realment hi varen haver moltes oliveres d'aquestes plantacions modernes que varen ser arrencades pel vent.
Bé, com qualificaria la campanya enguany de recollida d'olives? Ha estat bona o dolenta a nivell productiu en general?
A nivell productiu en general ha sigut una campanya normal. No podem dir que sí, que hagi sigut una campanya extraordinàriament bona, ni tampoc que hagi estat una campanya dolenta. Veníem de l'any anterior, que realment a tot Catalunya hi va haver una mala campanya, o sigui, les condicions meteorològiques havien sigut molt adverses, a l'inversa d'Espanya, que realment hi va haver la collita de la història. No la collita del cicle, la collita de la història. Mai es havia collit l'oli que es va collir aquest any a Espanya. En canvi, a Catalunya, doncs, la temporada anterior havia sigut lenta i aquests arbres, les oliveres, com que tenen un cicle molt lent, recorden molt la temporada anterior. Llavors, després d'una temporada dolenta, és difícil que hi hagi una anyada extraordinària. Llavors, aquest any, bé, hi havia una anyada normal fins al moment aquest de les tramuntanades de la tardor que vàrem parlar, que vàrem malmetre una part de la collita. Però, tot i això, s'ha tingut una collita normaleta, o sigui, de normal tirant a baixa, en quant a quantitat.
I ara que estan envasant l'oli, hi haurà més o menys que altres anys i la qualitat serà més bona, perquè també influeix, no?, les condicions meteorològiques per la qualitat.
Sí, sí, efectivament. Si realment la feina es pot fer alhora i es pot fer amb tranquil·litat meteorològica, doncs ajuda que les olives doncs es collin en el seu moment i es faci això doncs amb la rapidesa que s'hagi de fer i don lloc a una bona qualitat. Després de les tramuntanades que hem estat parlant, doncs el temps va ser bo i la collita es va poder fer amb bon temps i es va poder fer bé. Per tant, la qualitat, hem tingut una qualitat bona, una bona qualitat, per sobre del promig dels últims anys. Així, la quantitat, tal com deia abans, una mica per sota d'una collita normal, una mica per sota del promig. Però la qualitat, sens dubte, aquest any tenim un oli d'una qualitat molt bona.
I a nivell de preus, com estan tant per als elaboradors com pels consumidors, perquè això són preus diferents, no?
Bueno, lògicament la diferència és la diferència doncs, de les despeses de comercialització, no?
Sí.
Els preus van a l'alça. Els preus van a l'alça per la influència que té doncs, la poca collita que aquest any hi ha hagut a la resta d'Espanya. Tinguem en compte que Espanya és el primer productor mundial d'oli d'oliva, i aquest any doncs, hi ha hagut una collita extraordinàriament dolenta, com feia molts anys que no hi havia hagut a Espanya. Hi ha hagut unes adversitats climatològiques, bàsicament de secada, i també d'una primavera calorosa que hi havia hagut l'any passat, i bé, això ha donat lloc doncs, a una molt poca producció, una davallada molt important de la producció a nivell nacional. Això fa que a hores d'ara doncs ja es comença a notar, o sigui, no hi ha aquella quantitat d'oferta que hi havia, sinó que els operadors doncs, bueno, ja han d'anar buscant una mica l'oli, lògicament les cooperatives i els productors doncs, se retenen una mica, coneixedors del mercat i coneixedors d'aquesta tendència a l'alça que hi ha. I llavors doncs, això fa que el preu en cada un dels seus estaments doncs, vagi a l'alça. O sigui, els elaboradors, doncs, el que acabo de dir, s'han d'espavilar a buscar i, lògicament, doncs, no és el mateix que els vinguin a oferir, que no que l'hagin d'anar a demanar, i ja això doncs, ja ha repuntat el preu, això ja és una realitat. I pels consumidors, doncs, lògicament, això també doncs, se revertirà doncs, en el consum. A hores d'ara ja és una realitat que, en segons quines cadenes de supermercat, l'oli de marca blanca ha desaparegut. Aquesta gent de les marques blanques treballa, esclar, amb producte de qualitat mínima i van només per preu, i això doncs, ja en alguns supermercats ha desaparegut. I la resta de marques, quan estem parlant d'oli d'oliva verge extra, avui per avui ja a menys de 4 euros ja és difícil de trobar un oli que realment sigui verge extra.
Sobre el sector, podem dir que és un sector exportador?
Bé, sí que exportem, alguns dels productors de Catalunya doncs, exportem a fora, però si analitzem la balança global de Catalunya, no, a Catalunya doncs, es va buscar l'oli a Espanya, però l'oli que consumeix la població doncs, no se'n produeix pas prou a Catalunya. Tot i que, ja dic, una part del que es produeix sí que s'exporta, bàsicament doncs, quan estem parlant d'olis d'alta gamma, olis d'alta qualitat, doncs, una part de la producció s'exporta, però la balança està clarament decantada a què s'ha de portar l'oli d'Espanya per alimentar Catalunya.
Perquè quins països són els que més poden consumeixen l'oli d'oliva?
El primer importador d'oli d'oliva mundial és Estats Units. Esclar, que Estats Units és molt gran, llavors, esclar, si analitzéssim estat per estat, doncs podria ser diferent, no? Però bé, sens dubte, el primer importador és els Estats Units. Llavors, també els països importadors són els països del nord d'Europa, i ara doncs s'estan obrint els mercats emergents, com ara Orient Mitjà, Brasil, Xina i països i mercats emergents.
El fet que els darrers anys hagin aparegut estudis mèdics en els que es diu que el consum de l'oli d'oliva és beneficiós per la salut, sobretot a nivell cardiovascular, ha ajudat al sector i a les vendes?
Això, sens dubte, és beneficiós pel sector. El que passa que, esclar, la incidència no és immediata, no es pot mesurar d'un any per l'altre, no? Però, sense cap mena de dubte, aquests estudis mèdics i que doncs, a nivell de la població general, la població en general hi hagi aquesta percepció de que és saludable l'oli d'oliva, doncs sí que va incidint i no n'hi ha cap mena de dubte que és beneficiós pel sector i per les ventes, tot i que és una cosa que queda difuminat en el temps. Però si s'analitza, és indiscutible que sí que és beneficiós.
Hi ha gent que per cuinar fa servir un oli i per les amanides un altre amb més sabor i gust. Què li sembla això com a elaborador? Què n'opina?
Bueno, això normalment doncs, es fa per un tema econòmic, no? Es fa servir doncs, un oli amb gust i aroma i més qualitat per menjar-lo en cru, per les amanides, perquè, o pel pa amb tomata, perquè sí. Realment és com s'aprecia ben bé el gust de l'oli així és cru. Aquest oli seria tant igual de bo o més bo també que l'altre que es cuida més que es fa servir de menys preu per cuinar. El que passa que si per cuinar fem un cuinat amb un oli doncs, amb menys aromes i menys sabor, com que el cuinat doncs, queda molt barrejat amb els altres, amb el gust dels altres aliments i dels altres condiments que hi posem, doncs bueno, això doncs, ja funciona, no? Però si es fa qualsevol cuinat i qualsevol fregit amb el millor oli d'oliva, segur que també surt més bo aquest plat, eh?
I per saber més, quines característiques té un oli d'oliva extra verge?
Un oli d'oliva extra verge, primer de tot, és un oli 100% d'oliva, per això es diu verge, o sigui, la qualificació de verge vol dir que és un oli sense barreges, que s'ha obtingut exclusivament d'olives. Si és verge, doncs vol dir que té uns atributs positius i una absència de defectes. O sigui, 100% és un oli obtingut 100% d'olives només per procediments mecànics, o sigui, l'oli que no és apte pel consum després doncs, es passa per unes indústries refinadores que li treuen aquests defectes i el fan comestible, doncs, igual que i això es fa mitjançant un procediment químic, igual que l'obtenció dels olis de qualsevol altra classe d'oli, de qualsevol grana, doncs ha de ser doncs, amb un procediment químic. No? En canvi, l'extra verge hem dit que és 100% d'olives, obtingut exclusivament per mitjans o per procediments mecànics, i amb una acidesa màxima de 8 dècimes, o sigui, una acidesa que no arribi a un grau. Cal dir en aquest moment, jo crec que és important, de dir que l'acidesa no es pot percebre en el gust, o sigui, els àcids que donen aquest resultat en l'anàlisi química són uns àcids que són insípids, o sigui, no tenen ni aroma ni gust, sinó que l'acidesa és tan sols un resultat químic que ens indica la salut de l'oli, o sigui, la fortalesa que té l'oli enfront de l'enranciament i enfront de les seves degradacions que li puguin venir bàsicament amb el temps. Però quan tastem un oli i ens sembla que no té uns gustos agradables, a vegades les pressions, i em van donar a tastar un oli dolent carregat d'acidesa, no. Aquest oli tindria possiblement uns altres defectes, no? Però l'acidesa no, perquè l'acidesa no es pot percebre. De totes maneres, un oli quan l'enflairem i el tastem i ens dona uns aromes frescos de suc d'olives fresc i en el gust també un gust agradable, això ens indica el bon estat i la bona qualitat de l'oli.
I la diferència que pot haver entre diferents olis d'olives extra verges també està amb les varietats que s'utilitzen o amb què pot ser? Perquè
sí,
moltes
sí.
Vegades en trobes diferència inclús entre doncs, de l'arbequina mateix, de si és de Siurana o és de les Garrigues, o hi ha diferències.
Sí, sí. Això, les varietats d'oliva, d'una varietat a l'altra, doncs donen lloc a uns olis diferents. Però, esclar, el territori també hi juga molt, això. És igual que amb els vins. O sigui, un vi fet, o dos vins fets amb la mateixa varietat de rims, però amb dues zones diferents, dues maniques diferents, doncs no donen els mateixos matisos. Doncs amb l'oli és exactament igual. Tot i que sigui de la mateixa varietat, si s'ha fet amb dos terrenys diferents, donarà uns aromes i uns matisos diferents. Llavors, l'elaboració també hi compta. Si és un oli que s'ha fet amb molta cura, s'ha fet a baixa temperatura, sacrificant part de la quantitat d'oli en l'extracció a favor de la qualitat, doncs, o sigui, sacrificant una part de la quantitat a favor de la qualitat, doncs també, lògicament, també afectarà això en les diferències a l'hora de tastar aquests dos olis.
Perquè la forma d'haver acollit l'oliva influeix després amb l'elaboració de l'oli o no té res a veure?
No, si el procediment de recollida, o sigui, si es recull amb una màquina o es recull a mà, no té cap mena d'importància. Tot està en que l'oliva sigui una oliva sana, que es reculli en el seu punt òptim de maduració, o sigui, que no siguin ni massa verdes les olives, ni massa madures per fer un oli correcte, o sigui, han d'estar al seu punt, i llavors el que és molt important és de què s'elabori de seguida aquesta oliva. El que no es pot fer doncs, és el que feien els nostres avis o el que es feia antigament, d'anar a recollir les olives una petita quantitat cada dia, anar-les apilonant a casa i perquè quan hi hagués una quantitat determinada, llavors amb el carro anar-les a portar al trull, al molí. Això és nefast. O sigui, les olives s'han de recollir i al final del dia, tinguem la quantitat que tinguem, s'han de portar al molí i s'han d'elaborar immediatament.
Sobre el futur del sector, creu que té futur i si la proposta de reforma de la PAC l'afecta molt?
Bé, jo crec que sí que té futur. Com tots els cultius agraris, doncs el que hem de fer doncs procurar d'ajustar tot el que puguem als costos de producció, perquè el mercat és el que és, però com que l'oli és un producte que porta en si mateix una gran qualitat i unes grans qualitats també alimentàries com sanitàries, com he dit fa una estona, doncs jo crec que aquest producte té futur, perquè esclar, no és pas un producte ni que se'n pugui prescindir ni que es pugui substituir per un altre. Vol dir que jo tinc claríssim que sí que té futur. El tema de la reforma de la PAC, bueno, no es veurà gaire afectada amb els sistemes d'ajuts que hi pugui haver, concretament el cultiu de l'olivera. Però, a veure, jo crec que en un futur el que ens hauríem de mirar d'aconseguir és de que amb els preus de mercat de les produccions agràries, realment els productors agraris ens guanyéssim la vida. Està molt bé el tema dels ajuts, que aquests ajuts doncs, són uns ajuts en la pèrdua de renta que hem tingut degut a que durant tants anys no s'han actualitzat els preus agraris com s'hauria d'haver fet, Bé, jo crec que això no és el futur. Tampoc tinc la fórmula màgica, tampoc sé com s'hauria d'arreglar, si amb una llei de comerç, amb una llei de cadena, una llei que incidi sobre la cadena de preus alimentaris, però sí que estic convençut que en el futur la producció agrària s'ha de sostenir pels seus preus de mercat que tinguin com qualsevol altra cosa.
Si no han arreglat els que han d'arreglar, difícilment ho arreglarem nosaltres, no?
No, nosaltres segurament que no ho arreglarem, i aquests que ho han d'arreglar, doncs, tinguem fe que si no és d'immediat, doncs sigui en un futur i el més proper possible, doncs ho arreglin, no?, que és la seva feina, o que és el que haurien de fer, tot i que ja torno a dir que jo no ho sé, per on ha de venir la solució, si és una llei que ha d'incidir sobre la cadena de preus, no ho sé, però sí que està clar que els productors ens hem de guanyar, o sigui, els agricultors que ens dediquem a produir aliments per les persones i aliments pels animals, doncs ens hem de guanyar la vida amb el preu de les nostres produccions.
I amb l'administració, amb les diferents administracions, com són les relacions? Defensen suficientment el sector de l'oli?
Bé, no, les administracions no defensen gaire el sector de l'oli. Principalment l'administració de casa nostra, o sigui, l'administració catalana. Jo no sé si és perquè doncs, Catalunya té una gran diversitat de sectors, també entre l'agricultura com tots els altres, doncs, bueno, no ho sé, sempre sembla doncs, que estan ocupats amb altres coses. A nivell nacional sí que hi ha una mica més de defensa i de suport doncs, en l'oli. Concretament hi ha una organització que és l'Agència Espanyola per l'Aceite d'Oliva, que aquesta organització està reconeguda pel govern, inclús té una extensió de norma que es financia per aquí, i fan molta promoció bàsicament a nivell internacional. I llavors també una de les coses que a mi em faria il·lusió doncs és que quan vas per les zones típicament productives d'Espanya, concretament Andalusia, doncs ja et trobes amb molts organismes que tots investiguen i tots doncs recolzen el tema de l'olivera. I llavors doncs uno depende de la Diputació i l'altre depende de la Junta i l'altre depende del Govern Central, però bueno, allà hi ha multitud d'organismes, inclús les universitats, doncs jo sé que els productors hi acudeixen a vegades doncs, amb unes oliveres malaltes, doncs van allà, porten unes mostres i els ajuden, i això doncs, des d'aquí a Catalunya no ho tenim pas.
Sí, perquè li preguntava això perquè aquí a Catalunya sembla moltes vegades que hi ha sectors com el vi o la fruita o el porcí que sembla que no que hi hagi més ben tracte, però sempre que hi hagi més relació de l'administració i, en canvi, pel potencial i les denominacions d'origen i tot que té a l'oli, no es veu que hi hagi tant suport.
No, jo crec...
Almenys ho sembla així externament, eh?
Sí. Jo també, des de la meva percepció, doncs sembla doncs, que sempre estan ocupats amb altres coses, la nostra administració, els nostres polítics, i sempre sembla que tenen altres feines, i en el sector doncs, no li toca mai.
Per acabar ja, voldria parlar també a nivell d'empresa, a Olícola de l'Empordà, vostès, amb l'oli extra Clos de la Torre, han guanyat diversos premis a nivell mundial. Pensa que és un reconeixement a la feina feta i que van pel bon camí o és un repte per millorar encara més?
Bé, d'acord amb tots aquests pensaments que apunta vostè, no? Lògicament, el fet doncs, de concórrer en els concursos més importants, en els quals doncs, hem tingut guardons importants, concretament el Terra Olivo, que és un concurs que es fa a Jerusalem, és un concurs que reuneix més de 400 mostres d'oli, on acudim doncs, els productors de la conca mediterrània, i és la capital doncs, de l'oli de la zona mediterrània. D'aquí doncs, hem tingut el guardó Prestige Gold, que és el màxim guardó que s'otorga. També el concurs d'Olivinus, o sigui, Argentina, també com que doncs, ara doncs, allà també el tema del cultiu d'olivera també doncs, està molt en Bauge, doncs allà també s'han organitzat en contacte amb els de Jerusalem, i també a la ciutat de Mendoza, a l'Argentina, també organitzen un concurs molt important que es diu Olivinus, en el qual doncs també hem tingut doncs diverses medalles d'or i el premi i últimament també el premi Prestige Gold. I això, bé, doncs jo crec que sí que és un reconeixement a la feina ben feta, perquè allà et mesures doncs amb els millors olis mundials, i bé, veiem doncs que estem en aquest nivell sense cap pena de complexa. Jo crec que sí, que anem pel bon camí, si realment doncs això se'ns reconeix, doncs vol dir que sí, que estem en la bona línia, i és clar, és un repte doncs cada vegada per anar mantinguent aquest nivell, i si és possible doncs millorar-lo doncs encara més. Però bé, bueno, estem molt satisfets de tenir aquests guardons importants en aquests dos concursos més importants del món.
Doncs agraïm a Martí Clos que ens hagi pogut explicar més coses sobre el sector de l'oli, un dels sectors agrícoles més importants a Catalunya. Fins una altra ocasió i, bueno, seguirem conversant.
Molt bé, doncs, Miqui, sàpiguen vostès que em tenen a la seva disposició per enraonar una mica del que vostès tinguin per convenient, i si podem doncs aportar alguna informació, doncs estic encantat de la vida.
Doncs gràcies.
Gràcies, adéu-siau.
Tu, que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses: l'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or, ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 29 de gener a 264 euros per tona, baixa per tant 2 euros. El blat de moro a 253 euros per tona, baixa 1 euro. I l'alfals a 215 euros per tona, es manté. La colza d'importació a 305 euros per tona, baixa 1 euro. I la garrofa a 220 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat aquesta setmana a 1,30 euros al quilo, mantenint el preu en relació a la setmana anterior. El pollastre groc ha marcat 1,34 euros al quilo, baixant 6 cèntims. El broiler blanc canal sobre escorxador ha cotitzat a 2,14 euros al quilo, al mateix preu de la darrera setmana, i el groc a 1,99 euros al quilo, 8 cèntims menys. La gallina pesada ha marcat 0,62 euros al quilo, amb un augment de 10 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, repetint preu respecte a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la llotja de Bellpuig a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,30 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,94 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,75 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,57 euros. Les cotitzacions de les categories XL, L i M han baixat, per tant, 5 cèntims, i la S ha repetit en relació a la setmana passada.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,60 euros el quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,20 euros quilo canal. I el de 12,1 a 14 i mig a 6,35 euros el quilo per canal. El cabrit s'ha fixat a 9 euros. Tots els preus han repetit respecte a la setmana passada.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la llotja de Bellpuig a 1,85 euros al quilo, al mateix preu que la setmana anterior.
L'actualitat.
El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, ha presentat aquesta setmana el primer Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica, adreçat als centres d'educació infantil, primària i secundària, i que té com a objectiu premiar el millor hort ecològic escolar de Catalunya. Podran optar al guardó tots els centres educatius d'educació infantil, primària i secundària d'arreu del territori que hagin desenvolupat al llarg del curs escolar 2011-2012 un projecte que estigui relacionat amb la producció agrària o l'alimentació ecològica. Un total de 650.000 persones han visitat l'exposició Ferran Adrià i el Bulli, Risc, Llibertat i Creativitat, en els 12 mesos d'obertura al públic al Palau Robert de Barcelona. La mostra es va inaugurar el 2 de febrer de l'any passat i es tanca demà, diumenge, dia 3 de febrer. La mostra, produïda per la Generalitat de Catalunya, ha esdevingut la més visitada de totes les exposicions que s'han organitzat al centre en els 15 anys de funcionament, amb una presència destacada de molts turistes de totes les nacionalitats que visiten la ciutat de Barcelona. D'altra banda, 8.500 nens i joves d'escoles i centres recreatius de Catalunya han participat en les activitats educatives que s'han fet i que han servit per conèixer a fons els continguts d'aquesta exposició.
Del camp a taula, amb Isidre Font. Producció agrària ecològica.
A Sant Salvador de Guardiola, al Bages, entre Montserrat i Manresa, es troba Mas Brunet, una explotació que té vaques de carn amb producció ecològica. Parlem amb Jordi de Marimon, de Mas Brunet, perquè ens expliqui més coses del seu projecte. Hola, bon dia.
Bon dia.
Quan van decidir apostar per la producció agrària ecològica, en aquest cas de vaquí de carn?
Bueno, amb la producció ecològica de vaquí de carn vam apostar, deu fer 6 anys, perquè vam veure que era poder una alternativa important amb el que fèiem.
Val. I llavors, els seus animals també se'ls coneix com les vaques bomberes. Amb alguns articles, almenys així ha sortit el nom. Ens podria dir per què?
Sí. El 1986, quan hi van haver els grans incendis de Montserrat, ens vam trobar molt indefensos davant de totes aquestes situacions, no? I llavors, a la nostra finca, per dir-ho d'una manera, havíem netejat bastants trossos, així, amb màquina i amb desbrossadores i d'això. Llavors et trobes que un any d'aquests que et plou molt, tot el que vam netejar va tornar a rebrotar per 25 puestos. I al cap de 2 anys estava pitjor el remei que l'enfermetat. Llavors vam comprar 2 vaques, que això va ser una cosa quasi de fer riure aquí a aquest país, per mirar, aviam, si ens mantenien el que anàvem netejant, no? Llavors vam veure que tenia un èxit important, això, i n'hem anat posant. Llavors, al veure la feina que feien, el manteniment principalment, és el que ens va, diguéssim, engrescar tirar endavant el projecte aquest.
Sí, perquè aquest projecte està també amb altres entitats, no?
Sí, bueno, nosaltres som... o sigui, una explotació que ens vam unir amb 2 més i llavors ens vam posar en contacte amb el patronat de la muntanya de Montserrat perquè vam creure que era una cosa molt important, ja que vivim davant, ho veiem. Més endavant, Catalunya Caixa van veure el projecte i també tenen una gran motivació pel medi ambient i tota la cosa forestal a les fins per conservar-la. I es va fer un projecte que encara estem en ell.
Llavors, vostès estan molt satisfets d'aquesta aposta que han fet també per la producció ecològica, no?
Bueno, nosaltres crec sincerament que és un equilibri important mantenint, diguéssim, el medi ambient aquest net, s'aprofita l'herba pel pinso, per dir-ho d'una manera, no? I creiem que és una cosa de futur, i més com van anar les coses, no?
A més del vaquí de car, tenen un altre bestiar o conreus ecològics?
Bueno, nosaltres tenim, evidentment, els farratges que els suplementem a l'època que no hi ha menjar, o el bosc, o que n'hi ha poc, o, depèn de la zona que van, que necessiten més ajuda, doncs, complementem amb farratges que tenim doncs, nosaltres mateixos, no? Ecològics també i una mica de cereal.
La carn on es ven? Aquí a la comarca? O...
Bueno, la carn nosaltres la comercialitzem amb vedella Mas Brunet, que és vedella ecològica, certificada pel CCPAE, que la portem a matar, diguéssim, amb un matadero, amb un escorxador ecològic, llavors ho fem amb una sala de ser ecològica també, tot envasat al buit, fem lots de 5, 10, 15 i 20 quilos i llavors tot això ho venem, diguéssim, sota comanda per poder-ho servir ben fresc i bo i amb una qualitat fantàstica, no?
La comanda aquesta es fa també per internet o per telèfon o...
Sí, bueno, les comandes aquestes és comandes@masbrunet.cat, que llavors també hi ha un mòbil de contacte, que és el 916-917-901, i llavors doncs, ens posem en contacte amb els interessats i se serveix.
Què creu que és el que més valora el consumidor d'aquesta vedella?
El consumidor d'aquesta vedella el que valora més és saber la procedència, llavors la qualitat, ja que nosaltres, per exemple, depèn de l'animal i depèn dels quilos, té un repòs en càmera perquè faci el procés natural, diguéssim, es ven sempre fresca, envasat al buit, filetejat, i la gent està, vamos, estem molt contents de la manera que va marxant. A més, ara també estan... diguéssim, sempre amb coses a convenir, diguéssim, doncs, hamburgueses, que ara actualment les hamburgueses és una cosa que activa molt a l'època, i com que és només de vedella, que no hi ha cap mena d'altra carn, és tot de la mateixa vedella, diguéssim.
Ja, per acabar, quins projectes tenen entre mans o per fer properament?
Bueno, el projecte que tenim, diguéssim, entre mans en principi, és continuar el que estem fent ara, estem, diguéssim, pasturant cap a 500 hectàrees ja i que va de fer tot el que és el massís aquest de Montserrat, Marganell i tot el Bruc i la zona aquesta, perquè tot el que són propietaris que tenen finca a la vora i això, doncs estan molt satisfets de la manera que els estan guardant el bosc.
Sí, una cosa que m'he oblidat. Ara, quants animals tenen? Perquè vostè va dir que van començar amb 2. Ara, més
sí,
o menys...
Sí, bueno, Ara passem més o menys, en tenim 115 o una cosa així.
Bueno, que el creixement ha sigut bastant... No, que el creixement ha sigut bastant espectacular.
Bueno, sí, però estem parlant de 25 anys enrere, que vam començar.
Sí, sí. Doncs gràcies a Jordi de Marimon per haver-nos pogut atendre, ja que està molt enfeinat, i fins una altra ocasió.
Molt bé, moltes gràcies a vostès.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. El
producte. En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna parlarem avui de la taronja, un fruit esfèric de pell de color, precisament taronja, sota la qual hi ha una altra pell de color blanc. La polpa és també de color taronja i es presenta dividida en grills que contenen suc i sovint alguna llavor. Les varietats que hi ha són la Lane Latte, la Nabel Lane, la Nabel Latte, la Salustianam i la Sanguinelli, com també la València. El seu valor nutricional és de 44 calories per cada 100 grams i la seva estacionalitat va de setembre a juny, a l'aire lliure, i de juliol a agost, conservada en cambra frigorífica. La taronja conté un 58% de sals minerals, com ara potassi, calci i fòsfor, vitamines A, C, B1, B2, B6. També conté bons nivells de pectina i oligoelements, com ara el ferro, coure, zinc, manganès i brom. Entre les nombroses propietats de les taronges, destacarem que és una fruita desintoxicant, diurètica, aperitiva, com també remineralitzant. També tonicomuscular, antiinfecciosa, refrescant, digestiva, antihemorràgica, laxant, antisèptica intestinal i urinària, entre d'altres coses. Totes aquestes propietats fan que sigui una fruita recomanable en casos de malalties hepàtiques, restrenyiment, diabetis, urèmia, gota i esclerosis, ja que efectua una autèntica cura de desintoxicació i rentat intern. Actualment, el taronger és un dels arbres fruiters més estesos per tot el món, sent els principals productors als Estats Units, Brasil, Espanya, Itàlia, Mèxic, Índia, Israel, Argentina i Xina. A l'estat espanyol destaquen el País Valencià i també Andalusia. Com a curiositat, podem dir que el taronger es creu originari de la regió compresa entre el sud-oest de la Xina i el nord-oest de l'Índia. Sota la cultura àrab, es va estendre per tot l'Orient. A Europa, els àrabs van portar el taronger amarg al segle X, encara que el dolç no es va començar a cultivar fins als segles XV i XVI. Els europeus van importar el taronger per dur-lo a les seves colònies d'Amèrica, Àfrica i Oceania. Les taronges es prenen pelades com a fruita de taula, tallades i amb sucre com a postres, en forma de suc, melmelades, gelats, macedònies, còctels o bé pastissos. Els sucs són de fàcil digestió i rics en substàncies nutritives. Al mateix temps, tant sencera com el seu suc es fan servir a les diverses cuines internacionals per acompanyar múltiples plats. Les melmelades, compotes i xarops d'aquesta fruita són també molt nutritius. Encara que la cocció destrueixi totes les seves vitamines, part de les sals minerals i totes les seves proteïnes, se segueixen conservant els hidrats de carboni i els greixos. A Mercabarna s'han comercialitzat al darrer exercici un total de 66.518 tones.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. Les fires.
Aquest cap de setmana es duen a terme arreu del país diverses fires, algunes de les quals van obrir les seves portes ahir, inclús abans d'ahir. Aquest darrer és el cas de la Fira de la Tòfona del Berguedà a Cal Rosal, a Olvan, que va començar dijous 31 de gener i es perllongarà fins demà diumenge. Des d'ahir i fins diumenge 3 es fa a Molins de Rei, al Baix Llobregat, la Fira de la Candelera, un certamen tradicional amb una important presència dels sectors agrícola i ramader, que arriba a la 162a edició i de la qual van conversar la setmana passada amb el tinent d'alcalde i regidor de Fira i Comerç de l'Ajuntament de la ciutat, el senyor Joaquim Martí. Avui dissabte i demà diumenge, la Vall de Bianya, a la Garrotxa, acull la Fira del Farro, amb exposició de productes locals i artesans, i demà a Balsareny, al Bages, es fa el tradicional Mercat del Traginer, on hi haurà productes relacionats amb el món traginer, a més d'embotits, pa, coques i artesania. El 7 de febrer es du a terme a Vic, a Osona, el Dijous Jarder, amb una mostra de productes alimentaris típics de la comarca i de derivats del porc, menús gastronòmics i cursos i exhibicions de cuina. La fira de la que parlarem amb una major profunditat avui és la del cítric i del món rural a Xerta, al Baix Ebre, que es va inaugurar ahir i finalitzarà demà diumenge. Per saber més coses d'aquest certamen, tenim a l'altre costat del telèfon a Roser Ballaria, regidora de Medi Ambient, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Sanitat i Educació i responsable de la fira. Hola, bon dia, senyora Cavalleria, i benvinguda del Camp a Taula.
Hola, bon dia.
Per començar, amb aquesta fira, els cítrics són els grans protagonistes. Què més podem trobar als visitants que hi vagin?
Pues sí, el cítric és el gran protagonista perquè aquesta és la quarta fira. Abans es deia simplement la Fira del Cítric, però ara nosaltres l'hem ampliat a la Fira del Cítric i del Món Rural. Ahir va ser la inauguració i avui, dissabte, a partir de les 10 del matí, podreu trobar la trobada d'intercanvi de xapes de cava, que això és, té una gran acceptació per part de la gent. I després, a les 11, dintre d'un canvi que s'ha fet amb la fira, que s'ha fet molt més tècnica, hi ha una xerrada sobre agricultura biodinàmica a càrrec del senyor Joan Franguell, que és un viticultor de biodinàmica, això a la sala polivalent de l'Ajuntament, a la plaça Major. I després, a les 12:45, hi ha una segona xerrada també sobre el funcionament dels horts urbans, a càrrec del senyor Carles Gracià Bonet, que és un senyor del poble, un agricultor del poble, que ja té desenvolupat el tema dels horts urbans. Són dues xerrades molt, molt novedoses i que aquí pues, suposo que tindran força acollida. Després, a la tarda, ja a les 5 de la tarda, la trobada comarcal dels grups de jotes, que organitza l'Associació de Mestresses de Casa de Xerta, i llavors després ja passaríem al tema de demà diumenge. Sí, el que vull fer un gran incís, perquè és molt important, és que durant tot el dia, des de les 10 del matí fins al tancament de la fira, que és a les 9, hi ha degustació de la cuina xertolina, que es fa doncs, un tipus tapes, que es fan i que té molt d'èxit. Amb totes les anteriors edicions ha tingut molt d'èxit.
Quins són els plats més típics d'aquí, d'aquesta cuina?
Pues els plats més típics són els diferents arrossos, començant des de l'arròs de plana, la paella, lògicament, no? Arròs de verdures, i després també el que diem la fogasseta, que és a més és molt típic de Carnaval, que tenim els dies propers. És una truita a base de carxofa, alls tendres i botifarra, que es posa amb una fogasseta, que és un pa tipus un panet, però és un pa especial que es fan per aquests dies i que llavors se fica la truita dintre, que es deixa molt sucoseta perquè llavors vagi sucant, diguem-ne, el que és el tema del pa, no? I fan pues, la clàssica, que és aquesta, i després també es fa una a base de vedejo i una altra a base de pernil, no? I després un altre dels plats és les diferents maneres de cuinar l'abadejo, el bacallà. Vull dir que aquí pues, també té molt de, o sigui, té molta tradició en la població.
Sí, també ho està explicant ara les activitats que li tallat una mica perquè expliqués els plats típics, les activitats de demà diumenge, entre les quals em sembla que hi ha un tast d'oli.
Sí, sí, sí. Demà diumenge a les 10 del matí comença la tirada de birles, el pati de les escoles, que és el nostre esport nacional, no, diguem-ne, i després a les 12 en el casal es fa un tast d'oli a càrrec del Consorci de Desenvolupament de l'Oli, que bueno, també és un tema que no s'havia fet mai, i ficant-nos una miqueta amb l'ampliació que hem fet del món rural, hem volgut donar cabuda amb unes altres activitats o amb unes altres demostracions del món agrari que se surt de que és el nostre, més nostre, que és el tema de la taronja, no?
I llavors, què esperen des del consistori, des de l'edició d'aquest any?
Bé, jo de l'edició d'aquest any, en principi, ja puc dir que ja no esperem, ja estem molt satisfets de la resposta, perquè en els moments en què estem, pues, tindre una resposta de que en aquests moments en els estants interiors del casal ne tenim 37 i d'exteriors ne tenim 23, vol dir que ja és una molt bona resposta, això en principi. I després també molt contents de la participació de tot el poble, perquè aquest any l'hem volguda obrir molt més, que fos molt més participativa, que fos molt més integradora amb el poble. Per això les parades s'han fet en el carrer, en un dels carrers principals del poble, tallant-lo al trànsit, perquè fos una cosa molt més integrada dintre de lo que és la població, no? Perquè, a veure, nosaltres hem canviat aquest any el format, com li he explicat abans, i està amb això, no? Pues per fer-la molt més integradora, molt més participativa i alhora molt més sostenible.
Doncs gràcies a la senyora Roser Cavalleria per haver-nos explicat més coses de la Fira del Cítric i del món rural. Esperem que tot vagi molt bé i que vingui molta gent.
Això també ho espero, que la gent no s'assuste si fa una miqueta de vent o el que sigui, que vingui a nosaltres, que els esperem amb els braços oberts.
No, el que vulgui sortir no s'assusta. Gràcies.
Gràcies a vostè.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari. Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'agenda.
Avui dissabte 2 de febrer es fa a la Vall de Bianya, a la Garrotxa, una jornada sobre el blat de moro a aquesta zona. A les preses, també a la Garrotxa, una sobre noves estratègies sanitàries per una agricultura sostenible i a Xerta, al Baix Ebre, una d'introducció a l'agricultura biodinàmica. Dilluns 4, a Pals, al Baix Empordà, acull una jornada en la que es parlarà de la nova normativa sobre l'ús sostenible de productes fitosanitaris i producció integrada en horticultura. Ja el dimarts 5 hi ha previstes 3 jornades tècniques. A Mas de Barberans, el Montsià realitzarà una sobre l'equilibri en la fertilització de l'olivera. A Delta de l'Ebre, al Baix Ebre, la 9a jornada tècnica de l'arròs. I a Riudellots, de la Selva, a la comarca de la Selva, una amb el títol internacionalitzador, una necessitat i una oportunitat. Ja de cara al dijous 7 de febrer es durà a terme a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès una jornada sobre el maneig de sòl agrícola. Per la seva part, el Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura informa que del 4 de febrer al 8 d'abril l'Escola de Capacitació Agrària de Targa organitza a l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès, el curs de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris nivell qualificat de 72 hores de durada. Del 5 al 15 de febrer, l'Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners a la Selva organitza al propi centre el curs d'arboricultura i tècniques de grimpada de 30 hores de duració. I també a l'Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners organitza del 5 al 26 de febrer a l'aula de formació Gerfels a Castelldefels, al Baix Llobregat, el curs de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris nivell bàsic amb una durada de 25 hores.
Del camp a taula.
I això és tot per avui. Esperem que el programa els hagi agradat als nostres oients i recordin, la setmana vinent tornem amb molta més informació a Del Camp a Taula.
Ràdio Estel.